Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ningú no podrà entrar ni sortir de la ciutat entre les 6 del matí de demà i les 6 del matí de dilluns que ve. Un confinament municipal que s'estendrà a tota Catalunya, que també es tancarà perimetralment per reduir la mobilitat. Són dues de les mesures que ha d'anunciar aquest migdia la Generalitat per frenar la corba de contagis de Covid-19 i evitar el col·lapse del sistema de salut. També es cancel·len les activitats esportives i culturals. Els centres comercials que no siguin d'alimentació hauran de tancar, igual que els gimnasos, i tampoc no estaran permeses les activitats extraescolars, excepte les que es facin amb el grup bombolla de l'escola. Les mesures s'han d'anunciar en una roda de premsa convocada per aquesta hora per tal que entrin en vigor demà mateix. En un principi tindran una vigència de 15 dies que es poden allargar si la situació no millora. És 29 d'octubre, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Novetats també avui en relació al passeig de la plaça Major. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El govern municipal ha presentat el seu disseny per a l'eix central.
Que preveu més arbres i més presència d'aigua amb diferents brolladors i una cortina d'aigua i llum. L'alcaldessa Marta Ferrés l'ha donat a conèixer en una roda de premsa aquest migdia al principal, on també ha detallat el calendari de l'actuació. Les obres començarien el gener de 2022, amb previsió que puguin acabar a finals d'aquell mateix any per no entorpir les campanyes de Nadal dels comerciants. S'estima que el cost del projecte sigui d'1 milió d'euros.
El Virolet del barri de Calllong serà el segon institut escola públic de Sabadell.
El centre educatiu començarà a funcionar com a tal el curs que ve, malgrat que encara ho farà amb barracons. Tot i això, les famílies estan satisfetes amb l'anunci. Vanessa Figuerola és presidenta de l'AMPA del Virolet.
Pues molt contents que tingui continuïtat la nostra escola, que amb moltes ganes i amb l'esperança de que arribi molt aviat el que és el nostre edifici i esperar ara a que comenci tot.
Les obres del nou edifici han de començar el pròxim novembre. Hauria d'entrar en funcionament el curs 2022-2023.
I avui és dia de partit del Sabadell, que rep el Leganés a la nova Creu Alta.
Els d'Antoni Hidalgo buscaran la primera victòria després del bon sabor que va deixar el punt a la Romareda. En principi, les úniques baixes en el conjunt arlequinat seran les de Pierre Cornuí i Xavi Boniquet. L'enfrontament a 9:45 de la nit i des de mitja hora abans, en directe al Sabadell en joc.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? Aquest dijous tindrem una jornada plenament anticiclònica i aquest anticicló durarà ben bé 3 o 4 dies més. Per tant, la tranquil·litat meteorològica està garantida. I avui, doncs, també no serà pas excepció i el cel serè serà el gran protagonista, això sí, de tant en tant, entelat per franges de núvols alts i prims. També hi ha núvols baixos que eren presents aquest matí a molts punts del nord-est i valls del Prepirineu. Doncs bé, s'han anat trencant, però encara podran fer acte de presència al llarg d'aquesta tarda de dijous, novament al quadrant nord-est. Creiem que desapareixeran, però apareixeran una altra vegada a punts de litoral al final del dia. La temperatura al nord-est, amb aquests núvols, quedarà una mica més baixa. La resta serà similar o lleugerament superior. Per tant, ambient agradable al centre del dia. De fet, a hores d'ara ja hi ha 23 graus a Vinyols i els Arcs i també al Dover 20 a Girona. Demà, la mateixa tònica del temps, amb increment de la temperatura màxima amb ambient molt suau, lleugerament càlid al centre del dia. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passem ara a quin és l'estat del transport públic amb el Javier Arjona, que ens ho explica des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que els trens de la línia R4 circulen amb retards que poden superar 60 minuts al tram Sant Vicenç de Calders sense dormir d'Anoia, per una avaria de les instal·lacions. Sense deixar Rodalies, recordeu que a més hi ha afectacions per obres de millora a la R1, R2 i a la R4. També us informem que per una incidència els combois de línia T5 del tram Besòs circulen amb freqüències alterades en tots dos sentits. Sense incidències destacables, però a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons es indiquen els diferents operadors. Això és tot del moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, situació especialment complicada a aquesta hora. La P7 està tallada a l'altura de la Jonquera en sentit sud a conseqüència d'un accident amb dos camions implicats i a cues de fins a 3 quilòmetres. I també està tallada a aquesta hora la G514 a Cornellà de Terri en tots dos sentits per retirar també un camió accidentat. Per tant, com diem, aquestes són les principals incidències a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
També Sabadell estaran tancades durant 15 dies i els municipis, a més, com dèiem, viuran un confinament perimetral els caps de setmana. És a dir, els ciutadans no podran sortir de les seves respectives poblacions. Aquestes són les noves mesures anti-Covid que és a punt d'anunciar el Departament de Salut davant de l'augment de casos de coronavirus. Unes mesures alternatives al confinament de cap de setmana que s'havia posat damunt la taula just després de la implantació del toc de queda, però no han parat amb l'actual estat d'alarma. Unes restriccions que han d'entrar en vigor demà a primera hora del matí. Quines són aquestes limitacions? Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. El confinament perimetral, que només permetrà desplaçaments per anar a la feina i a les escoles, també afectarà l'activitat cultural. Totes les propostes d'aquest tipus quedaran suspeses durant almenys aquests 15 dies. També es tancaran els centres esportius. Així mateix, en l'àmbit del comerç, hauran de baixar la persiana els centres comercials i establiments de més de 800 metres quadrats, sempre que no siguin d'alimentació o serveis essencials. S'aturen també les activitats extraescolars i a les aules només es mantindran les classes presencials a primària. A la secundària es podrà optar per un model híbrid i a les universitats per classes virtuals. Totes aquestes mesures se sumen a les ja vigents, com el toc de queda nocturn o el tancament de bars i restaurants.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, insisteix que venen setmanes dures i reclama a la ciutadania que sigui responsable per aturar la pandèmia.
Crec que hem de ser prudents i ara no tots tornar-nos bojos i ara resulta que no hem anat mai al riu i ara just que ens tanquen tothom vol anar al riu, que sembla que de vegades també ens agradi fer les coses portar la contrària sistemàticament. No? Jo crec que si ens estan dient prudència, intentem no sortir i doncs escolta, doncs, si podem estar a casa llegint un llibre doncs, o mirant una pel·lícula, doncs, molt millor segurament doncs, que incentivar temes on hi hagi molta interacció social i estem veient aquests dies doncs, que en espais naturals precisament hi ha molta gent, per tant el sentit comú em importa dir que si aquí hi ha molta gent doncs jo no hi vaig.
Ferrés també apunta que s'impulsaran dispositius conjunts de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra per garantir el compliment de les mesures. Així mateix, assenyala que es reprogramaran els actes culturals suspesos. No obstant això, també reclama als governs català i espanyol que acompanyin les mesures de les ajudes pertinents. I a aquesta hora també ens acaba d'arribar quina és la situació a l'Hospital de Sabadell a dia d'avui, quin és el volum d'ingressats que hi ha a aquesta hora a l'Hospital de la Gran Via. Doncs bé, el nombre de persones hospitalitzades per Covid-19 continua creixent i a dia d'aquest dimecres ja eren 127 les persones hospitalitzades respecte de les 115 de dimecres. També continuen a l'alça les persones ingressades a l'UCI o a la unitat de semicrítics, que ara són un total de 26. A més, a les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 16 nous diagnòstics i també 14 nous ingressos. La part positiva de tot plegat és que en l'última jornada no s'ha declarat cap defunció. I pel que fa a Catalunya, el risc de rebrot baixa per segon dia consecutiu i se situa ara mateix, Pau, als 838 punts.
Exacte, baixa el risc de rebrot i la velocitat de contagi a tot Catalunya. En l'actualització de dades de salut ha notificat 5.600 nous casos confirmats per PCR, 182 ingressos hospitalaris i 78 morts.
I a l'espera de que es vagin concretant aquestes mesures que ara us avançàvem per part del govern català, també hem conegut que les dues Castelles, Múrcia i Andalusia, també han decidit decretar el confinament perimetral a les portes del cap de setmana.
Els confinaments perimetrals d'aquestes comunitats començaran demà divendres, però no tots acabaran el mateix dia. Mentre que el de Múrcia durarà dues setmanes, Castella i Lleó i Castella-La Manxa l'allargaran fins al 9 de novembre. La Comunitat Valenciana adverteix que si Madrid no es confina aquest cap de setmana, ho faran ells per evitar mobilitzacions i contagis. De moment, les úniques que de moment han descartat el confinament perimetral han estat les Canàries, les Balears i Extremadura.
I tornem a parlar de l'Hospital de Sabadell perquè, davant de l'increment de la pressió assistencial derivada de la pandèmia, ha habilitat provisionalment la segona planta del frontal Gran Via per als pacients de curta estada quirúrgica. Tot i que ja s'han superat el centenar d'ingressos per coronavirus, el Parc Taulí ha mantingut tota la programació quirúrgica. S'ha triat l'ingrés de pacients de curta estada en aquest espai per alleugerir les incomoditats que suposa per a un pacient l'ingrés en espai obert amb lavabos compartits. Tot i que el frontal Gran Via no està acabat del tot, sí que es garanteix la comoditat, la seguretat i també la qualitat assistencial. De fet, a la planta 1 del mateix espai hi ha preparats una quarantena de llits d'UCI per si els casos greus superen els espais habituals de la Corporació Sanitària.
En el mateix apartat de reestructuracions, el Taulí també ha creat un circuit diferent de l'habitual per a les famílies que hagin d'utilitzar les urgències pediàtriques. Ara hauran d'entrar per la porta principal de l'edifici Taulí, en lloc de fer-ho per la d'urgències i ser redirigits. Com ha explicat la directora de pediatria de l'Hospital de Sabadell, Pepi Rivera, l'objectiu és que els menors no es barregin amb els possibles casos Covid de les urgències. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Es necesario para poder dar respuesta a un incremento de la demanda, fundamentalmente en el ámbito de adulto, de paciente con una sintomatología que hay que descartar una infección por SARS, la COVID, para no mezclar flujos con el paciente pediátrico. Si no, tendrían que pasar por en medio de donde puedan estar esperando pacientes con sintomatología sospechosa. Con este movimiento conseguimos que no se crucen los dos flujos.
Sobre el debat de si cal tancar les escoles en cas que es necessiti un segon confinament domiciliari, Rivera ha estat clara i aposta per mantenir els centres escolars oberts. Des del seu punt de vista, cal posar l'èmfasi en reduir les transmissions en l'àmbit familiar i les escoles obertes poden ajudar els pares a confinar-se millor.
Yo creo que se pueden mantener abiertas, porque lo importante, vuelvo a decir, lo importante es que donde se haga negativo es en el entorno familiar. Por tanto, sería una buena manera de no llegar a un confinamiento completo, que sacar a los niños del colegio hace muy difícil que las propias familias puedan hacer ese confinamiento de una forma adecuada, y no nos engañemos, eso es una realidad, y por tanto, si tú limitas o disminuyes la positividad dentro de un entorno familiar, el niño también se va a volver negativo.
A més, reconeix que els casos d'infants amb simptomatologia són molt reduïts i la gran majoria se'ls detecta el coronavirus per altres malalties que els porten a l'hospital. També confirma que els menors no són transmissors del virus, a diferència dels adults joves que, tot i que tampoc presenten símptomes i no s'aturen als hospitals, sí que escampen la malaltia.
La capacidad transmisora probablemente el adulto joven es muchísimo más alto que no el niño, cosa que es contraria a lo que pensábamos en el mes de marzo, que creíamos que el niño iba a ser muy transmisor a modo similar a lo que puede hacer con otros virus respiratorios. En este momento estamos viendo que el niño es poco transmisor y que realmente el adulto joven, el adolescente y adulto joven sí que puede ser más transmisor.
Sobre la situació general a l'hospital, Rivera ha explicat que durant el mes d'octubre el nombre de casos s'ha disparat i que, a diferència del mes de setembre, quan hi havia ingressos de persones més joves que es recuperaven ràpidament, ara els casos són de malalts de més edat i amb clíniques més complicades.
Notícies migdia.
Anem a d'altres temes del dia. El govern de coalició ha presentat el seu projecte per transformar de forma definitiva el passeig de la plaça Major. El nou disseny inclou molta vegetació, brolladors i una espectacular cascada d'aigua única al continent europeu. També és previst que la llum tingui un paper rellevant en tot el nou projecte. Les obres haurien d'acabar i començar el 2022. Pere Gallifa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, el govern ha volgut destacar tres elements principals d'aquest nou passeig. Són les zones verdes, les zones d'aigua i la presència de la llum. Les zones verdes serviran per diferenciar dos espais. Hi haurà un sector al nord, diguéssim, a partir del carrer de la Rosa cap amunt, que abocarà l'antiga plaça Major. Serà un espai recollit per arbres de fulla caduca i que, per tant, doncs, aniran canviant de color a mesura que canviïn les estacions. En aquest espai també hi haurà fins a 12 brolladors d'aigua que vindrien a ser com els que hi ha davant de l'Ajuntament. També hi haurà una pantalla d'aigua, que és una mica la joia de la corona d'aquest projecte, una pantalla que es situarà on hi havia l'antiga font, és a dir, al capdamunt del passeig. Aquesta pantalla tindrà llums de colors i s'hi podran projectar també missatges. És un element que ens han dit que és únic a Europa i que, entre cometes, copiarem de la ciutat de Medellín. Pel que fa al sector sud d'aquest passeig, serà un passeig pròpiament dit, els arbres seran de fulla verda i perenne i tindrà fins a 200 metres lineals de llum al terra, que permetran anar creant diferents ambients amb els colors. En total es plantaran 65 arbres, n'hi haurà 23 més que actualment, en uns moderns parterres que ens han explicat que es podran aixecar sencers perquè així es puguin fer tasques de manteniment a l'estació dels ferrocarrils. Hi haurà també 26 bancs, 8 més que ara, i en total hi haurà prop de 600 metres quadrats de vegetació. Els busos continuaran circulant pel lateral del passeig, també hi haurà espai per terrasses, i pel que fa al passeig Manresa han explicat que es millorarà la rampa d'accés al pàrquing dels ferrocarrils, serà més estreta, estarà més coberta i també tindrà uns elements de vegetació que la faran dissimular, que no sigui tan evident aquesta rampa. Com deies, el pressupost és d'1 milió d'euros. És previst que les obres comencin a principis del 2022, quan acabi la campanya de Nadal de l'any que ve, i tenen un període d'execució de 8 mesos, és a dir, que haurien d'acabar també a finals del 2022. El projecte ens han dit que ja està pressupostat als comptes de l'any vinent i, segons l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, aquesta és la principal garantia que, d'una vegada per totes, el projecte del passeig es farà i, en principi, haurien d'estar acabat d'aquí a 2 anys.
Doncs esperem que aquesta sigui l'última proposta, perquè durant molts anys hem estat vivint i diferents propostes per al passeig de la plaça Major, però cap ha acabat de quallar. Pere Gallifa, última hora des del Principal. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Més coses. Sabadell tindrà un segon institut escola pública a partir del curs que ve, l'Escola Virolet de Calllong. Ràdio Sabadell ha avançat avui la notícia després que dimarts el regidor d'Educació Manuel Robles i el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès, Jesús Vinyàs, ho comuniquessin a les famílies. La primera línia de secundària començarà amb barracons perquè l'edifici nou encara no estarà enllestit.
L'AMPA de l'Escola Virolet ha celebrat la notícia que arriba tot just quan han de començar les obres de construcció de l'edifici definitiu pel centre. La presidenta de l'associació, Vanessa Figuerola, opina que la decisió arriba tard perquè la primera promoció del Virolet ha començat aquest curs la secundària.
Hi ha una promoció, la primera promoció del Virolet ja està fora, està a l'Institut Arraona, i per nosaltres molt contents, la veritat, però arriba tard. Aquest projecte arriba un curs tard perquè podrien haver aprofitat, i aquests nens que han sortit, aquestes tres línies que van sortir, podrien haver aprofitat també aquest projecte.
L'Institut Escola El Virolet començarà a funcionar com a tal el 2021 i se sumarà al Joan Sallergi Pla, que ha fet la reconversió aquest curs. Pel regidor d'Educació, Manuel Robles, aquest és el camí a seguir, un model d'èxit que, recorda, ja està implantat des de fa molt de temps a la concertada. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
El que sí que és veritat és que és indubtable que si un nen comença a P3 en una escola i acaba amb quart d'ESO, doncs no abandona la línia pedagògica del centre, no abandona l'equip de professorat, no abandona el mateix edifici. Vull dir, d'alguna manera té una continuïtat, aquesta continuïtat sempre és positiva.
El regidor ha assenyalat que el fet de reconvertir l'escola de Virolet no suposarà un retard en les obres de construcció del nou edifici. En aquest sentit, confia que quan es posi en marxa, el curs 2022-2023, si la pandèmia ho permet, ja s'hagi fet l'ampliació necessària per acollir dues línies de secundària.
Lluitar per l'entrada de recursos privats a la Universitat Autònoma de Barcelona per compensar anys de pressupostos prorrogats és un dels reptes del nou rector Javier Lafuente, escollit ahir com a substitut de Margarita Arboix. En declaracions al Cafè de la Ràdio, la Fuente ha apostat per implantar el model dels Estats Units basat en mecenes que financien projectes d'investigació.
Per fer-ho possible, però, caldria un canvi legislatiu. En aquest sentit, la Fuente assegura que faran arribar les seves demandes a les administracions per fer aquest salt endavant.
Anar carregat de raons a parlar amb els nostres dirigents per explicar-los per què pensem que s'ha de canviar el model social, i crec que ara és un moment perfecte per explicar-lo. Què és el que ha caigut més, el que és menys basat en el coneixement? Jo crec que la societat del coneixement és la societat del futur. I nosaltres tenim que jugar a això, o podem jugar al tercer sector i intentar donar poc valor, intentar... És una decisió política i crec que la universitat és la seva funció.
Mentrestant, s'impulsarà un canvi en el repartiment dels recursos existents. L'objectiu és evitar que aquesta falta de pressupost afecti la qualitat de l'ensenyament que ofereix l'autònoma. En aquests últims anys, lamenta La Fuente, ja s'ha produït una precarització perillosa.
Tenim el doble de professors no estables que fa 10 anys. Al PAS també ha passat coses similars, en personal d'administració i serveis, on tenim una situació que són no correctes. Cada vegada, quan tu comences a no tenir una bona situació laboral, pots perdre persones, pots no incorporar, pots perdre talent. Què ens està passant? En els últims 10 anys, com no hi havia possibilitat de contractar ningú, perquè no tenien diners i perquè hi havia una llei, hi havia una taxa de reposició que no es lo permetria, la gent brillant, amb moltes capacitats, rebien ofertes d'Alemanya, d'Anglaterra, de França i se n'anaven.
Pel que fa al campus de Sabadell, La Fuente el veu com un punt estratègic i amb moltes possibilitats. Com la seva predecessora, el rector aposta per aprofitar totes les possibilitats que suposaria tenir seu a l'art tèxtil i per obrir les instal·lacions de la universitat a tota la ciutadania.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
10 minuts per arribar al punt de les dues. El Taulí ha tractat 800 ictus durant l'any 2019, 600 d'isquèmics quan es taponen les artèries del cervell i 200 d'hemorràgics quan aquestes artèries es trenquen. Són dades que s'han donat a conèixer avui, que és el Dia Mundial de l'Ictus, que se celebra per sensibilitzar la població en la prevenció i el tractament de la malaltia.
El lema de la jornada és: un de cada quatre de nosaltres patirà un ictus, no siguis l'un. Això significa que aquesta patologia pot afectar el 25% de la població. De fet, ho fa a 15 milions de persones arreu del món. David Cànovas, neuròleg de l'Hospital de Sabadell, corrobora al programa El Cafè que l'ictus és una malaltia freqüent.
Realment l'ictus és una patologia molt prevalent, molt freqüent, més a gent gran, però també ho veiem a gent jove. I l'ictus hi ha de molts tipus, isquèmics, hemorràgics, i realment sí que en tota la vida doncs, la possibilitat de tenir un ictus és molt gran. Per tant, és importantíssim la prevenció i el tractament.
La mortalitat durant el primer mes voreja el 20% i la relació amb l'edat és lineal. A més edat, més mortalitat. A la tercera edat, l'arteriosclerosi es pot facilitar, però en edats més joves, les causes poden anar des de cardiopaties congènites o patologies per drogues o autoimmunes. La dieta sana i l'exercici físic ajuden a la prevenció. El tabac i la hipertensió li van en contra. Cànovas enumera els quatre símptomes de l'ictus.
Els quatre símptomes més clàssics són la falta de força d'una part del cos, de la dreta o l'esquerra, sobretot quan és la cara al braç o el braç i la cama, o quan la boca es torça, no? La típica desviament de la comissura bucal. Tot això ens ha de pensar que és un ictus, igual que també la falta de tacte, de sensibilitat d'una part del cos. Habitualment sempre és pues, això, braç i cama, o cara i braç. Després també problemes visuals, quedar-se sense visió d'un ull o d'una part del camp visual d'una forma clara. I, per últim, el tema del llenguatge, com he dit abans, de dificultat per l'expressió, que no surtin les paraules.
Amb la Covid-19, els pacients van menys a urgències, però es dona la circumstància que el coronavirus afecta les artèries.
I no ens movem del Parc Taulí perquè el Servei de Pneumologia de l'Hospital ha renovat un dels 5 aparells de què disposa per a la pràctica de la broncoscòpia.
L'adquisició del videobroncoscopi de la marca Olympus aporta una tecnologia innovadora, ja que es tracta d'un aparell nou en el mercat des del mes de setembre. Aquestes proves es realitzen bàsicament pel diagnòstic de la malaltia pulmonar, principalment càncer de pulmó i infeccions pulmonars. A l'estat espanyol és el primer aparell d'aquestes característiques que s'adquireix en un hospital. La broncoscòpia és una tècnica diagnòstica que permet visualitzar les vies aèries, tràquea i bronquis mitjançant la introducció d'un tub flexible que incorpora una petita càmera de vídeo d'alta resolució.
I fem un apunt de successos per explicar-vos un atropellament a la cruïlla del carrer Sòcrates amb el carrer Titus Líbia, Can Rull. L'ha fet un turisme, un home de 76 anys, quan creuava pel pas de vianants aquest dimecres. La persona ha hagut de ser traslladada per una ambulància del SEM al CUAP Sant Fèlix amb pronòstic lleu per la seva valoració. També hi ha intervingut una unitat de la policia municipal.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan el nom del xut del gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportiu Leganés.
Notícies migdia.
Informació i ho fem molt pendents d'aquesta compareixença per part del govern català, on s'han d'explicar tots els detalls de l'enduriment de les restriccions per frenar la Covid-19, entre les més significatives, i el confinament perimetral de tota Catalunya. No es podrà sortir i entrar de l'autonomia, i també el confinament de cap de setmana, el tancament de cap de setmana per als municipis. És a dir, que a partir de demà a les 6 del matí fins dilluns a les 6 del matí no podrà sortir ningú i entrar, a no ser que sigui una causa de força major de la nostra ciutat. Al marge d'això, altres temes que tenim sobre la taula és aquest incident a França, 3 morts i diversos ferits per una ganivetada en una església del país.
L'alcalde de Nice assegura que es tracta d'un atac terrorista. Dues dones i un home han mort a la basílica de Notre-Dame d'aquesta ciutat després que un home els ataqués amb un ganivet. La Fiscalia Antiterrorista ja està investigant el cas. Aquest, però, no ha sigut l'únic ensurt d'aquesta matinada. A la ciutat francesa d'Avinyó, al sud-oest del país, la policia ha batut un home que també amenaçava amb un ganivet als agents. En aquest cas, l'assaltant cridava a l'as el més gran quan es disposava a atacar-los.
12 dels 21 detinguts ahir a l'operació Volkhov han quedat en llibertat. La resta declararan davant del jutge aquest divendres.
Ahir la Guàrdia Civil va posar en marxa una macrooperació contra una suposada trama de finançament irregular del procés independentista. De la vintena d'arrestats, 12 han quedat en llibertat, alguns amb càrrecs, i la resta hauran de declarar demà davant del jutge. El magistrat vincula els detinguts amb els desviaments de fons públics per finançar l'estructura de Puigdemont a Bèlgica i acaba relacionant-los amb les mobilitzacions de Tsunami Democràtic, així com amb estratègies de desestabilització que comptarien amb col·laboracions russes.
El Fons Monetari Internacional millora els pronòstics per a les grans economies, a excepció de l'estat espanyol.
Segons les previsions del Fons, el PIB espanyol caurà 13 punts i la taxa de desocupació arribarà al 20% l'any 2021. En canvi, els pronòstics per a la resta d'economies avançades milloren entre 2 i 4 punts la caiguda del producte interior brut. El PIB alemany, per exemple, caurà la meitat que l'espanyol, i el nord-americà només patirà una reducció del 4,3%. Amb aquestes xifres, Espanya experimentarà la recessió més aguda de les últimes dècades i serà el país europeu més afectat per la pandèmia.
I acabem. El vot anticipat pronostica una participació rècord als Estats Units.
A 5 dies de les eleccions ja s'han comptabilitzat més de la meitat de sufragis que en els comicis del 2016. En aquesta campanya electoral s'ha disparat el vot anticipat i ja han votat més de 74 milions de nord-americans. De moment, el 44% de ciutadans que han sol·licitat el vot per correu són demòcrates, igual que el 48% de les inscripcions per les eleccions del 3 de novembre.
Tot i que hem començat d'una manera una mica agra, avui arribem al final de Notícies Migdia amb una història ben dolça.
La contraportada.
I és que l'Escola Superior de Disseny de Sabadell i el Museu de la Xocolata han creat un màster sobre disseny i gastronomia. Els impulsors del projecte defensen que serà un diàleg creatiu entre dues disciplines, el disseny i la gastronomia, que gaudeixen de molt prestigi a Catalunya.
Es tracta d'una oferta educativa en 4 mòduls que començarà el març de 2021. La idea és oferir una formació basada en tècniques del disseny aplicades a la gastronomia. A tall d'exemple, s'hi tractaran matèries intermodals, com una introducció a la filosofia del plaer. El director del Museu de la Xocolata de Barcelona, Paco Gil Carmona, ha passat aquest matí pel programa El Matí per presentar el projecte.
Més enllà d'un target on d'un alumnat vinculat al món de la gastronomia o del món de la pastisseria o al món de la cuina, doncs podríem fer aventures més arriscades i aportant el nostre know-how a intentar dialogar amb altres entitats de reconegut prestigi per tal de que s'hi sumessin a la nostra, o nosaltres sumar-nos a la seva, al seu portfoli de proposta educativa. I per tant ho vam veure des del minut zero amb una enorme il·lusió.
Qui pugui estar interessat en aquesta nova oferta, que estigui atent a les properes setmanes, ja que l'ESDI anunciarà quan i com s'han de formalitzar les candidatures.
A amb gust a xocolata posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de Sorra. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, les xarxes socials i també a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva amb aquesta prèvia del Sabadell Leganés a l'Hotel Suís, avui amb el Sergi Parc. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.